Ràdio Maricel a cel obert.
Doncs això, com els dèiem, hem de marxar cap al Casino Prado perquè a partir de demà la penya d'escacs de l'entitat organitza una nova edició de l'Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges, la 34a edició que aviat està dit. Francesc González, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu, què tal?
Estàvem comentant... Bé, amb el Francesc ens trobem cada any a l'estiu per comentar una miqueta, per fer una miqueta de prèvia de com anirà aquest Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges, i jo li preguntava, home, deu ser un dels més antics, segur.
Sí, del circuit català.
Del circuit català, almenys el que coneixem per qui més elabora.
Sí. Bueno, de la zona aquesta el més antic. Uh-huh. I conjuntament amb Badalona lidera l'antiguitat dels torneigs Open d'estiu d'escacs.
Què vol dir això?
Això vol dir que darrere hi ha molta feina i hi ha un reconeixement.
Sabia com ho diries, això.
A una feina feta de molts anys, vull dir, s'ha consolidat a base d'anys, les persones que em van precedir pues es van encarregar de consolidar aquest torneig, i ara, pues, vull dir, ja té un prestigi garantit i la cosa, pues, funciona. No diré que sola, però... Però sí que realment, vull dir, està consolidat.
Home, l'èxit parla de tots aquests anys, d'aquestes edicions que s'han anat celebrant, disputant any rere any. Clar, estàvem ara fent una miqueta de tomb per la història, com s'acostuma a dir en aquests casos, clar, des del 75 fins al 2007, ininterrompudament.
Ininterrompudament, sí. No hem tingut cap problema de tipus econòmic. Sí que hem tingut problemes, però han sigut salvables, perquè aquests torneigs sempre tenen un cost econòmic que a vegades, pues, costa poder quadrar els números, però bueno, no han sigut, potser tampoc hem pogut créixer massa esbojarradament. Nosaltres som conscients que hi ha torneigos que surten de la noche al dia, no? I, uh-huh. I aquell any són espectaculars, però l'any següent, pues, cavallen i ja no, perquè clar, si no hi ha una base, si no hi ha una consolidació, si no es va creixer de mica en mica, pues, pot passar això, no? A més, és un món dels escacs que en aquests torneigos, bàsicament, a part de les subvencions que puguin haver-hi, si no hi ha ajuda de la corporació, malament, no?
Malament.
Perquè vull dir, les inscripcions soles no poden uh-huh. afrontar la despesa del torneig. No?
Els jugadors que hi participen per què, Francesc? Per què Sitges? Perquè l'Open ja té un prestigi a nivell internacional?
Una mica de tot.
Una mica de tot, no?
Sitges és una plaça turística per excel·lència. Molts jugadors es plantegen les vacances amb la família Sitges, i si són jugadors d'escacs, doncs aprofiten i juguen al seu torneig, no? Uh-huh. Tenim uns jugadors fidels, realment cada any la majoria ens visiten, i és un clàssic, ja, vull dir que...
Ja,
de fer
sí,
les vacances
sí.
de Sitges a jugar a l'Open, no?
Ja posen una creu al calendari.
Exacte, saben clarament vindran, no? A part d'això, doncs clar, el torneig per si sol, diguéssim, és que aquísticament, doncs ofereix un bon nivell, ofereix una possibilitat perquè els jugadors capdavanters puguin assolir premis importants, i també per jugadors que no poden arribar a assolir aquests premis tinguin el que diem trams d'elo, que són nivells on poden ells gaudir també algun premi metàl·lic, que sense que tingui que ser els 10 primers escollits, no? Vull dir, uh-huh. No sé si m'explico. Llavors, els trams d'elo també és una cosa interessant perquè, vull dir, permet que tothom tingui la motivació i la il·lusió de poder conquerir alguna cosa, no?
Vinga, anem a fer una miqueta de classe pràctica, això d'elo.
L'elo és el hàndicap, per buscar un símil, del hàndicap del
jugador.
De golf, no, diguéssim. Uh-huh. És la valua del jugador. És un rànquing que és, actualment és mundial, o sigui, el rànquing FIDE.
Sí.
Llavors, a tot el món escaquístic, cada jugador que ha arribat a un mínim de partits i ha assolit un mínim de resultats, entra en la llista de la FIDE. Que tu la FIDE, que puja o baixa en funció del que facis, no? I llavors, a qualsevol país del món on vagis, on hi hagi escacs, pues, quan jo consolo el torneig, amb el teu la FIDE que tinguis en el rànquing de la FIDE, de la Federació Internacional d'Escacs, pues, no, et col·loquen en el nivell on et correspon.
On no? Correspon.
Uh-huh. A part d'això, pues, cada país té les seves FIDE. Per exemple, a Espanya tenim tres tipus d'ELO. Tenim l'ELO FIDE, que és l'internacional reconegut, l'ELO FEDE, que és el de la Federació Espanyola, per torneigos que puguin jugar
a nivell nacional,
a nivell nacional, i l'ELO Català, que és els torneigos que juguem aquí. Nosaltres aquí, com a tenen el circuit, hem de tenir ELO FIDE com primer rànquing, i els jugadors que no assoleixen l'ELO FIDE encara, pues es posen a continuació amb l'ELO Català que tinguin assolit.
Molt bé.
Però qualsevol ELO FIDE mana sobre qualsevol ELO Català, tot i que sigui superior al català al FIDE, no?
Una altra cosa, el màxim que pot aspirar un jugador és a ser gran mestre, no? Quin és el més elevat?
Bueno, el sumum total és campió del món d'escacs, però això és una cosa tancada uns quants, no? Vull dir, o sigui, la gent el que vol és pujar el seu rànquing. Clar, depèn de la motivació que tinguis, no? Depèn de la dedicació que tinguis, depèn de la sort que tinguis, la preparació que tinguis. Els escacs, el tema sort és una mica relatiu, però bueno, és més la preparació que tinguis, les teves les aptituds, no? Això va pujar, i bueno, vas pujant des de FIDE, vas tenir titulació de mestre català, mestre nacional, mestre internacional, gran mestre. Quan arribes de gran mestre, hi ha dos tipus de gran mestre. Dins allà, o sigui, cada categoria té una escala, no?
Ja.
N'hi ha en cada categoria els bons i els dolents de cada categoria, no? Llavors, un gran mestre bo pot jugar al torneig de candidats i una mica ja són els que arriben a l'elit, no? I llavors arriben a les zones zonals i llavors pot arribar inclús a jugar al torneig de candidats. I llavors hi ha altres que no són tan, no poden arribar a aquest nivell encara, però tots aquests opens que fem d'un segon nivell respecte a l'elit, no? Però no, aquests són els reis, no? Vull dir, els reis del Mambo, no? Perquè, uh-huh, són jugadors que no ha arribat al punt de fer torneig de candidats, però és un jugador que té un elo altíssim i hi ha un valor reconegut i, clar, aquests són els que una mica manen, els que tallen el bacallà amb aquest tipus de tornejos que fem, no?
Els grans dominadors continuen sent els jugadors de l'est? Francesc?
No, jo no tant.
Ja no?
Jo no tant.
D'acord, estem
ja
a partir d'abans comentàvem el Francesc fora del micròfon una miqueta, perquè, clar, si donem un cop d'ull als diferents guanyadors que ha tingut a l'Open de Sitges, clar, trobem gent també, de, per exemple, de Xile, d'Argentina, i jo li preguntava, home, a Sud-amèrica també
Argentina,
hi ha bons jugadors?
Argentina
bons
és un jugadors país molt competitiu, molt, sí, molt, molt. Té jugadors bons en totes les disciplines esportives i els escacs no tenen que ser,
cert,
no tenen que ser
una excepció.
Una excepció, no?
Sí.
Hi ha molts jugadors bons a Argentina. Curiosament, Brasil no té, curiosament, té el potencial que té en altres disciplines.
Brasil són més futboleros.
Són més tranquils, són més samberos, i no, amb els escacs, sí, no. Això d'estar tan representat...
Sí. No poden.
Per exemple, Perú també té un bon nivell de jugadors, Colòmbia, uh-huh, també ho té, i, però aquella famosa supremacia de l'est, a veure, n'hi ha moltíssims de l'est, no? De l'ex Unió Soviètica i països que llavors eren satèl·lites de la Unió Soviètica i de l'antic bloc de l'est, hi ha molts jugadors. Llavors, sí, hi ha molts bons jugadors, però el que és l'elit s'ha anat una mica ja ampliant,
no?
Extenent.
Sí, sí.
Hi ha a Àsia, hi ha jugadors molt bons, a Amèrica del Sud hi ha jugadors molt bons, i hi ha aquella escombrada que feien a tot arreu, segueixen estant per davant perquè són grans jugadors, però aquella supremacia que tenien indiscutible, una mica ja els hi van sortint, vull dir, com competidors amb altres països, no?
El món dels escacs és evident que ha donat grans noms, grans figures, des del mític Bobby Fischer fins als més coneguts recentment. No sé si hi ha un abans i un després dels Karpov i Kasparov i aquesta gent.
Bueno, era una altra generació, sí. Jo crec que ara els escacs d'ara són molt més tecnificats, la gent estudia molta teoria, està molt preparada. Tenen partides de memòria, vull dir que en qualsevol petita errada està més tecnificat, no? Aquells grans cracs, que, home, hi ha uns jugadors molt, molt bons, però és més tecnòcrata, no? Ara, els jugadors que havien abans de l'època Fischer i Karpov i Kasparov i tots aquests, era un altre, Fischer ha sigut una estrella, és un superdotat, aquest menys a part, no? Però l'escola russa famosa antiga de tots aquests que t'he esmentat, doncs són jugadors que ara... jo era més romàntic, Petrosian, tots aquests jugadors eren molt, molt bons, però era un altre estil d'escacs. Ara s'ha tecnificat molt més, està molt més tot està molt més calculat i és...
Evidentment que sí. El jugador d'escacs, tirem de tòpic, no diré que està mal vist, però està vist d'una manera així una miqueta, aquest jugador d'escacs...
Jo crec que no, jo crec que som la mar de normals.
Sí.
I fins i tot penso que és bo que una part que nanos joves pugin...
Ho dic perquè a vegades es té una imatge equivocada, no? Tu veus, tornem una miqueta als russos, no? Els Kasparov, etc. Mm-hmm. Que els veus allà amb aquelles cares i vull dir, escolta, a vegades donen por i tot, no?
No, a veure, el jugador d'escacs, quan arriba a aquests nivells es concentren molt i són el millor... Però vull dir, no són diferents de quan... Per exemple, jo recordo la memòria Paul Gascoigne, un jugador de futbol excel·lent,
sí,
i està com una cabra, vull dir.
Com una cabra, sí. I
no juga escacs.
Sí.
I no juga escacs. Vull dir que, en tots els deports, vull dir, el que passa és que sí, l'estereotip del jugador d'escacs és molt concentrat i molt retraït, però jo crec que quan surts de la partida és que ja t'has de concentrar, no pots estar allà...
Sí.
Papadant i escoltant música, m'entens? Perquè si no, ara un cop has acabat la partida, la majoria són gent superaccessible i no tenen cap més problema. Vull dir, a més, molta gent dels caquistes no són professionals, no viuen d'això i per tant és un hobby.
Uh-huh.
És un hobby que requereix la seva participació, la seva concentració, però no deixa de ser un hobby.
Molts cops, quan hem tingut en Francesc aquí, hem parlat de la vessant més més econòmica, no? Dels tornejos, d'aquells jugadors que pràcticament viuen pràcticament de la seva participació als tornejos, etc, etc.
Jo crec que alguna vegada he contat alguna anècdota.
Sí.
Hi ha jugadors que no han arribat, que prometien quan eren joves, després s'han estancat pel que sigui i s'han quedat en una zona morta en la que no, en el temps que tenien que haver invertit en fer, en saber una feina o uns estudis, els han invertit en escacs. Llavors, com no han arribat al nivell que s'esperava, pel que sigui, passant, viuen en una zona morta, no? Llavors, no saben fer res més, se'ls ha passat ja l'edat per fer alguna altra cosa, no?
Sí.
Juguen escacs, i bueno, depèn, però llavors, clar, com hi ha més competitivitat, és molt complicat per ells sobreviure. Llavors, té que ser un jugador que té que fer una gran temporada per poder menjar, com, bueno,
salvant
la distància, no?
Sí,
ja m'entens, no? O sigui que no és... Han quedat pel camí. Llavors, hi ha jugadors que han reflexionat a temps i han vist que no, o no estaven disposats a pagar el preu que s'havia de pagar, o els he dit, escolta, no arribaràs fins on pensaves arribar, a temps s'han sortit i han redreçat la seva vida professional i, bueno, i s'han sortit, i aquests són els que juguen per hobby, no? Al nivell que sigui, no? I aquests altres, bueno, el que ha arribat sí, però el que no, pocos son los elegidos, eh? Vull dir que no...
Està clar, això és com en gairebé tots els esports, eh? Els mercenaris existeixen...
Sí, el món de futbol, quanta gent hi ha a tercera divisió i segona B, que allò són...
Sí,
un cementerio d'elefantes, no?
Avui estic aquí de màstic a un altre lloc i m'és igual el club...
No tenen ni la camiseta ni la res...
Tot això ja ha passat a
millor
vida, eh?
Si em dones 5 i guanyo 4, no em veia amb aquest...
Això de l'amor als colors, Francesc, bueno, ja ho saps que no... No,
no
va massa.
És una utopia, Mm-hmm.
Víctor Moskalenko ha estat el guanyador de les últimes dues edicions. Per tant, hem de trobar-hi aquí un al·licient més a l'edició d'enguany.
Derrotar el Víctor Moskalenko.
El vigent campió, clar.
Home, ell no surt amb el rànquing del número 1, però, bueno, clar, els millors de primers jugadors, doncs el rànquing es diferencia amb 15 o 20 punts, que és poc entre ells, no? El Víctor Moskalenko és un jugador molt professional, molt, en el seu nivell, no? És un jugador que es prepara molt, és un jugador que es concentra molt, és un jugador que estudia al contrari, és un jugador molt competitiu, molt. Llavors, clar, potser no té la genialitat d'algun altre jugador, però sí que és molt didàctic i és molt insistent amb la seva preparació i és molt professional.
Molt
professional.
Llavors, sí.
Potser supleix amb la seva dedicació i amb la seva planificació, doncs potser...
Aquelles mancances que pugui tenir. Sí,
exacte, a nivell, com no, està rascant els 2.600, que és un elo altíssim, eh? Vull dir que tampoc estan dient de qualsevol, és un gran mestre, un gran mestre, no? És un bon jugador, molt bon jugador. I aquí estan els resultats, no? I la prova és que cada any, vull dir, hem fet que he guanyat 5 vegades, ja, si no m'equivoco.
Mira, una, dues,
sí,
tres, quatre, jo diria que quatre, eh?
Quatre, bueno.
Quatre,
quatre.
Una...
M'he equivocat, no?
Sí, quatre.
Quatre,
sí.
Bueno. Però bueno, per guanyar quatre vegades a l'Open de Sitges s'ha de ser bo, eh? S'ha de ser un bon jugador.
No.
S'ha de ser un bon jugador, perquè el que deia, a vegades que hi ha jugadors que tenen un any molt bo, però l'altre any no s'enteren de la pel·lícula, cauen en aquell poc que dèiem abans,
sí.
I aquest home guanya o no guanya, però sempre està en la zona alta, eh? Vull dir, és molt professional.
Molt constant.
Sí. Prepara molt bé i és un jugador molt bo.
Podem parlar de favorits, Francesc, quan arrenca una edició,
la gent fa
travesses,
el guanyador, sí, el guanyador de l'any anterior sempre és favorit, no?
Ja entra la parrilla, aquest.
Exacte, aquest entra la parrilla. Llavors tenim molt bons jugadors, sobretot d'aquests que han vingut d'Europa de l'Est. Ara no tinc aquí a la vista la inscripció, però hi ha uns 11 grans mestres, i aquests 11 grans mestres, doncs, qualsevol que tingui una titulació de mestre, està facultat per guanyar l'Open, no? O sigui que són grans jugadors i jo diria que un favorit que diem, és que aquest i aquest ja és, aquest menys a part, no n'hi ha, però serà renyit, perquè Moskalenko no tindrà fàcil per renovar, no.
Ens hem pogut adonar que els grans dominadors darrerament, si fem una miqueta la vista enrere, no massa, és a dir, edició de l'any passat, 2006, 2005, i així successivament, clar, jugadors macedonis, ucraïnesos, russos, l'últim cop que un jugador d'aquí, de casa nostra, va guanyar l'Open d'escacs de Sitges és l'any 2002, tampoc hem de fer la vista tan enrere, no? És en Josep Antoni Lacasa.
Sí, és un gran jugador, i aquest any ha jugat
amb la penya de Sitges.
I aquest any, avui m'ha trucat i m'ha dit que malauradament no podrà jugar aquest any,
vaja,
perquè la feina és la feina.
Sí.
Ell porta una empresa, crec que de tipus informàtic, no recordo exactament de què, però té problemes sobre la feina i
horari, sí,
no puc estar centrat en una cosa, primer tinc que resoldre el prioritari, no?
I
m'ha trucat per dir-me que malauradament aquest any no podria jugar, però és un gran jugador i I bueno, pues està clar, la prova es tanca l'any 2002 amb una bona competència, pues va ser capaç de guanyar l'Open, no?
Sí, però fixa't, però,
sí, sí, no, no, bueno, però que dèiem abans, que dèiem abans, sí, que l'Europa de l'Est, home, va arribar un moment que arrasava completament, no, ja no, no s'ho podien ni,
sí, sí,
ni mirar.
Sí, ni ara, ni sumar, com
ara se'ls hi poden plantar cara, però no deixen de ser, clar, quin tubo retuvo, no? Búlgars, ara macedonis, txecs, azerbaianos, Uzbekistan, Ucraïna, Rússia, Letònia, tot això són gent potencialment, són climes freds, són climes que no permeten el joc, les escacs un lloc que s'ha de jugar a cobert. Aquesta climatologia, pues, abans, sobretot abans, era un joc escolar i hi havia milions i milions de jugadors de nanos jugant a escacs, això afavoria que sortiguessin molts jugadors, no? Pues aquests arriben o arriben, no? I em sembla que vés perquè no n'hi ha dubte. Fa temps que l'altra vegada que vaig venir, no sé si em repeteixo o no, però això potser encara està la torna.
És igual.
Que el campió del món històricament, ara ja no tant, però quan era l'URSS, sí, el campió mundial, que era rus, evidentment, sí, llavors el seu campionat de l'URSS nacional quedava el 15. Això vol dir que cada any sortien 14 o 15 fieres, que el guanyaven, i després d'aquestes fieres moltes en quedaven pel camí, no? Sí, perquè vegis quina competència hi ha allà i quina...
I els americans?
No són massa...
No, eh?
No els hi tira això, no els hi tira molt. Els jugava a béisbol, els agrada hockey gel i coses d'aquestes.
També són bastant,
no?
més
sí,
no
més tenen...
mogudets en aquest sentit.
No, Fischer va ser sí, l'últim gran campió. Gran campió. Alguns són jugadors inclús d'altres països que s'han nacionalitzat nord-americans. No és un país super, super espectacular. De fet, a les Olimpíades que juguen també per a les d'escacs, no és dels països... Està per allà, però no és un dominador nat, eh? No tenen massa... Tenen bons jugadors, però no tenen cracs. No? Uh-huh. Aquest joc no és el que no se'ls acaba de...
Sí, de donar massa...
De quallar.
No, eh? Això mateix. Arrenca demà l'Open d'aquest 2008, sí, la 34a edició. Uh-huh. Per aquells que s'hi vulguin apropar, com diem cada any, Francesc...
Sí,
doncs,
la nostra sala del teatre.
És la sala de teatre.
Degudament acondicionada.
Sí, sí.
I a més amb aire condicionat, que això els jugadors ho agraeixen molt, perquè diu que ens porten a cada lloc.
Home...
que us tenen carregat amb oralit en manguera perquè se'ls hi pugui baixar una mica això sí que és un valor afegit, a part que el teatre és un marc incomparable, a més el tenir pues, una
bona
condicions
de
joc a graves fan que els jugadors pues, estiguin millor, i de fet ho diuen ells tenen una espècie de foro que és el GD21, no? I en allà pues, lliurement diuen el que volen, no?
Sí.
I acostumen a deixar-nos bastant bé.
Molt bé. Doncs al Saló del Teatre...
Sí, cada tarda.
Cada tarda a partir de
les 4
i mitja. 4
i mitja, menys l'última jornada que serà a les 4. Uh-huh. Pues, bueno, es podrà veure joc a escacs de primer nivell. Es podran veure de l'ordre d'unes 90 partides.
De tot
una mica, no? Uh-huh. Vull dir, algun d'on diem a la gàbia que diem nosaltres, que no és despectiu ni moment, sinó tot el contrari. En allà hi haurà 8 partides de grandíssim nivell, 5 d'elles televisades online per internet.
Sí.
O sigui que això es podran... Podràs connectar-te i seguir-les per internet, les
online, 5
primeres, online. I, bueno, i en allà es podran gaudir dels carrers dels escacs d'un bon nivell.
Fins i tot hi haurà partides a les llotges.
Sí, aquest any feia ara dos o tres tornejos que no pujàvem a dalt,
sí,
però aquest any, en virtut d'un acord que vam fer amb el patronat d'esports de l'Ajuntament de Sitges, vam fer una aposta perquè l'Open fos tingués una planificació que pogués ser molt millor dins el circuit del rànquing que té ara, no?
D'acord.
Vam fer una aposta per això, i, bueno, i els resultats estan aquí, no? Vam fer un conveni. Això s'ha traduït amb una ajuda que de seguida pas ha agraït molt, i amb aquesta ajuda doncs, nosaltres hem incrementat la dotació de premis i el que diem dietes, perquè fixes no ho podem donar, perquè no tenim aquest nivell, però sí dietes, i això realment s'ha traduït en una massiva audiència. El nostre teatre podem acollir 186, estirem molt 190, ahir estàvem a 183, vull dir que sempre truco en última hora.
Estem allò en el llindar, eh? Anirem
de posar el complet, i endepujament hem de pujar al primer pis, per nassos.
Molt bé.
Hi haurà 30 jugadors, condenats a galeres, els que tinguin menys resultats satisfactoris dins del doping, i llavors l'il·lusió d'aquesta gent torna a baixar baix, no?
Uh-huh.
Guanyant la partida per tornar a baixar baix.
Ah, està bé, això.
No? El que puja queda una mica allà...
Uh-huh. Relegat, no?
Exacte. Bueno, relegat no és la paraula, però
ja.
És un símptoma, de motivació afegida per tornar a baixar baix, no? Uh-huh. A la platea, no?
Molt bé. Francesc, el campió que guanya?
El campió guanya, no recordo de memòria, em sembla que són 1.800 euros aquest any. O sigui, el màxim de premis que donem al conjunt són 6.500, hem pujat 1.400 euros respecte a l'any anterior. I crec recordar de memòria que són 1.800 euros el campió. Hi ha fins a 10 premis en metàl·lic, a part del millor jugador, la millor jugadora, el millor jugador gran, el més petit, hi ha diversos premis d'aquests.
Per cert, participació femenina?
Aquest any n'hi ha molta, sí? Vull dir, molta, quan dic molta no vull dir que hagi, però vull dir, en respecte a altres anys, hem mirat una mica el calendari i hem pujat, s'ha pujat molt a la competició femenina, i a més, jugadores estrangeres, la majoria, uh-huh. I això ens ha sorprès agradablement, perquè vull dir, no estàvem acostumats a tenir més de 10, vull dir, i em sembla que aquest any en tindrem bastantes més, si no a última hora no hi ha cap baixa, doncs vull dir, molt això és més maco, no?, que sí, també que puguem tenir, tenim nanos jovenets, també en tenim molts, molt sempre dintre del percentatge del total del torneig, no? A més, tenim, lògicament, és una franja d'edat ja major de 18 i menor de 65, no? Uh-huh. Però bueno, però també sí que tot aquest altre sector, segments, també han crescut.
Gent de la casa,
gent suposo de la casa, que també... De la casa. Tenim, aquest any ens ha fallat ara el Giro Anton,
sí.
Però bueno, jo crec que tindrem més d'una desena, que clar, el 6 de juliol, pues, o la gent treballa o està a vacances, no? Uh-huh. Molts treballen, però són gent, no són nanos joves, sinó que són gent ja... té una edat i té uns compromisos, però tot i així, jo crec que farem uns 10 o 11 jugadors, que si no és la millor protecció històrica de la penya, però sí que és una protecció digna, tenint en compte això que et dic, no? Vull dir que la gent treballa o està de vacances i que... I altres tenim que organitzar i no podem jugar, a mi ja m'agradaria jugar, però...
Ah.
I el Dani, que és el que m'ajuda amb el tema aquest, però...
Sí.
Però que no pot ser repicar i...
Sí, i anar a professor,
no? No pot ser. O repiques o vas a... Però si no la fas ni una cosa ni l'altra.
Sí, 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 sí. Ja ho saben, doncs, a partir de demà, aquesta edició número 34 de l'Open, a partir de 4:45, uh-huh. Qui es vulgui acostar al Saló Teatre, doncs, gaudirà d'aquest món dels escacs. La part final, diguéssim, que és la que probablement doncs, interessa més gent, no? Vull dir, el dia 30 és la...
Bueno, el campionat, històricament, aquí a Sitges sempre està renyit fins a l'última jornada.
Fins a l'últim moment.
O sigui, tothom vol guanyar i tothom està... Clar, l'últim dia, o sigui, ja, de la manera que tenim donats els prèmits, ja vam aconseguir redreçar la situació que hi ha de tables de campiones per a partir dels diners. Ara, ja. Ara s'ho tenen que lluitar. I arribem a la novena jornada, que sempre amb 3 o 4 favorits, i l'última jornada es ven tot el peix, vull dir que fins al darrer dia. Llavors són bones de veure, jo diria que totes són bones, no? Però si tenim que buscar el dia clau és els dos darrers dies.
Els dos darrers dies. Sí. Hi ha tensió, hi ha moments de tensió, es viuen moments de tensió.
Bueno, entre públic, en públic es veu amb expectació, no?
Sí.
Vull dir, perquè, home, és maco, no? Vull dir, si, home, si no saps jugar escacs, no, perquè dius,
clar,
que fa aquest tio un quart d'hora, sí, per moure una peça, no? Però el que sap jugar escacs, ell des de fora es gaudeix també i es disfruta, no? I un altre fa la seva partida paral·lel, no? Jo faria això, jo faria jo, i aquest per què ha fet això? O sigui, llavors, clar, tens que estar callat, però vull dir, hi ha una expectació, no? La tensió està en els taulers. Quan tens el rellotge que queda un minut per jugar, tens que fer... Bueno, ara ja la modalitat ja no és fer un control, ara és a finish.
Uh-huh.
El temps és implacable i emparestant, i sempre estàs fent les últimes jugades quan et queden segons per tornar a guanyar 30 segons més,
uh-huh.
Però això és una tensió nerviosa,
ja.
Perquè tens la tensió de la partida, l'altre que tenen l'altre no s'està quiet, i el rellotge que
i el temps
matxaca,
que, no? Sí, sí, que
això fa que la gent estigui super, super, super tensa, no? Vull dir, els jugadors.
Sí. Això sí, com assenyalava fa uns moments en Francesc, el públic que vulgui anar, doncs això sí, ha de guardar silenci, ha de
bueno,
ser
sí.
Un... No ha de ser allò un
no.
Galliner.
És, el silenci s'ha de
indispensable.
Exacte, si sí, no, sí. I a més els jugadors, si alguna vegada s'alteren, s'empipen, eh? Vull dir que
uh-huh.
Els mateixos també, vull dir, no. Això és un condició indispensable.
Haig d'entendre que la gent que ja va allà,
ja sap,
doncs ja sap el que s'atén. I...
És gent que normalment coneix el món dels escacs.
Curiosos pocs, perquè ens entenem, no?
Bueno, perquè no, deixa... volen, sí. No calen venir, però jo també entenc que, sí. Que si has jugat escacs, encara que sigui a nivell més o menys baix, però bueno, ja has jugat i
has mostrat un interès.
Exacte, i pots gaudir de la partida.
Uh-huh.
Però si no saps jugar escacs, vull dir, no, allà no és tampoc molt atractiu per veure. Per l'espectacle sí, però sincerament no. No, perquè això que et deia, però no saps jugar i ara perquè
sí,
estàs aquí pensant...
No li trobes el què.
No li trobes el què.
És evident. Com ha anat la temporada, per cert?
Temporada agridolça. Et vaig dir que el primer equip baixaria. Els escacs no hi ha marge del campo embarrado i l'àrbitre que hi ha una perra del partit. És la lògica, no? I la lògica s'ha imposat. Vam fer al principi de campionat dos resultats molt bons, que ens van fer tenir esperança, però després vam perdre una sèrie de partits i al final, fins a l'última jornada, teníem el miracle per un miracle, i al final pues, els miracles són difícils, no?
Ja, però ho ha estat vam a prop.
Sí, sí,
vam, no ha estat allò no. De vassall.
Vam baixar, vam estar a punt, vam tenir la fatalitat de perdre amb l'altre equip, que també estava condenat i que també ha baixat, i aquell dia no sé què va passar, que ens va un mal dia en el treball, no?
Sí.
I vam perdre aquell partit, que allò ens va limitar molt, perquè havíem fet dos resultats bons, i llavors podíem haver, hem de guanyar aquest punt, augmentar les possibilitats, no? No va ser així, però tampoc estàvem descartats, i al final doncs, vam fer, fins a, dic, fins a dues jornades al final, guanyant les dues jornades, es podíem salvar, però clar, no les vam poder guanyar.
Uh-huh.
I vam baixar. Per contra, el segon equip sí que va fer els deures, i va pujar invicte, i va pujar de categoria, i ara torna a estar a la categoria preferent, que és la quarta en el rànquing de... O sigui, tenim un equip en la segona categoria del rànquing, i un altre en la quarta. Penso que és una representació digna, no?
Molt bé.
El tercer equip també es va mantenir holgadament, vull dir que dos, 60% d'eficàcia, però aquest 40% dolorós, perquè és el primer equip, que és l'estàndard, no? El buc insignia, no?
Ahà, molt bé. Permetem que abandonem uns instants els escacs...
Però no el Prado.
Però no el Prado, però no el Prado. El Francesc el tenim aquí en qualitat, sobretot, de president del Prado, però bé, en circumstàncies també l'han dut a presidir la penya d'escacs. Avui
el... Jo diria que és al revés, Jo era president de la penya d'escacs i circumstàncies m'han fet presidir el Prado.
Molt bé, una cosa porta l'altra.
I segurament seguiré continuant sent president de la penya i deixaré de ser president del Prado. O sigui que, a més aviat, és una circumstància la que m'han portat a la presidència de l'entitat.
Molt bé, molt bé. Bo aquest matís. Avui el ple municipal que se celebra a l'Ajuntament du aprovació a la Fundació Privada del Prado i els seus estatuts reguladors i allò que en el seu dia ja en van parlar, però avui hem de refrescar una miqueta la qüestió. Què ha de suposar això pel Prado?
Bueno, nosaltres vam apostar al gener del 2006 per la Fundació. Llavors creiem que era una molt bona solució per la nostra entitat perquè l'espai del teatre, que és un espai que preciós però obsolet i una mica ja amb una franca decadència, pues vull dir, es pogués renovar. Això sol ja per si sol, pues és una bona aposta, no?
Sí.
A més creiem que la Fundació a la llarga el Prado afavorirà, no només amb el teatre, amb la renovació del teatre, que per si ja és atractiu, sinó que a més penso que és bo per l'entitat, que hi estem al 50% en aquesta fundació, que penso que pot donar molta joia en el Sitges, sobretot al Prado també, no? Creiem que no només és el materialisme de dir anem a renovar el teatre, no? Sinó que també pensem que ara, clar, tot és incipient, no? És un model de gestió compartida que no coneixem massa, però jo penso que les perspectives són bones, i els socis així ho van entendre, i en el gener del 2006 no va haver-hi cap vot en contra, vull dir. Per tant, vull dir que l'aposta hi és, no? Després han passat massa temps, jo crec, perquè també les coses són difícils, no? Per poder materialitzar això fins avui, han passat uns 7 mesos més del que era una mica previsible, llavors genera dubtes, i què passa aquí, per què no anem, i tal i qual, però bueno, al final aconseguim ja fer la segona part, i avui suposo que el ple ja ho ratificarà.
Molt bé.
I ara, bueno, ara crec que els estatuts tenen que anar a Generalitat, perquè es refrendiran allà, normalment esmenen, en el qual tenen que fer una altra assemblea per ratificar les esmenes.
És un procés aquest
Bueno, és un procés que té que ser,
sí,
però és llarg.
És llarg.
I llavors, quan tinguem això, jo s'ho haurà de signar, i després de signar, s'ho ha de buscar, quatre peles per poder fer allò. Però llavors, bueno, imagino que a través del marc de la Fundació es podrà tenir accés a subvencions i ajuts que, si no fos una fundació, pues,
no,
difícilment
no serien possibles. Molt bé. Com aquell qui diu, i ho direm així d'una ras i curt, el Prado hores d'ara està pates arriba.
Sí. Pates arriba, planificades, però pates arriba, sí. Estem girant la pata cap avall, no? Però encara la tenim a dalt. Sí, tenim la cafeteria, que bueno, hem fet ja el forat de l'ascensor, que quan ens l'instal·lin... El que és que tenim un problema ara, que és que el mes d'agost és un mes inhàbil.
Sí.
Llavors perdem el mes, nada menys que el mes d'agost, no? Nada menys que el mes d'agost, no? Amb la festa major i tal i qual, no? Que ens hagués agradat pues, tenir tot acabat, no? No podrà ser això així. L'ascensor sí que està fet tot el que és la infraestructura. Falta que posar-hi a dintre el que és l'aparell,
sí,
que això pues, acostuma a ser 15 dies, però de manera que estem, ens anirem segurament a setembre, amb la qual cosa sí que penso que ho podem tenir. El que és el jardí i la cafeteria, vam tenir una reunió dissabte amb els llocaters i ens van dir que és segur que aquesta setmana el que és la cafeteria i el jardí ja s'obriran al públic, amb la qual cosa el bar tornarà a estar ja operatiu i totalment renovat, i tots els ets i uts que això representa, no? Però clar, seguirà funcionant com a bar. Llavors ara...
Demana el servei de cuina? No.
No, perquè la cuina precisament l'estan ara estan entrant ara a treballar amb la cuina, no?
Sí.
Els vam dir, bueno, i la cuina quan estarà? Perquè per nosaltres és important, no? Perquè hi ha un lloguer que es pagarà, donarà uns diners, i més endavant quan hi hagi la cuina uns altres, no?
Uh-huh.
I la cuina, ells són els primers interessats en acabar-la, perquè vull dir, clar, per això s'hi han ficat, no?
És obvi.
Vull dir, tenir, sí, tenir una instal·lació molt ben infraestructurada, i no tenir...
I no poder-la fer,
no poder-la, sí, sí, fer servir, sí, 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 i donar un menú o una carta, com Déu mana, doncs clar, uh-huh, penso que això... Llavors ells, tenen molt interessats, ells m'han dit que durant el mes de setembre enllestiran la cuina. Llavors caldrà només que la Generalitat, bueno, perdó, que la Corporació Municipal, qui sigui en aquest cas el que ha de fer, vingui a fer la inspecció i sanitat, i suposo, i donin el vistiplau i puguem tenir la llicència i començar a operar.
És a dir, com es diu?
Espero que a l'octubre, espero, desitjo que a l'octubre, amb la deguda reserva, que aquestes coses passen sempre,
clar,
no?
Sí, quan parlem d'obres mai, sí, es pot afinar al 100%.
Però bueno, la intencionalitat és aquesta, i no estem parlant de dates missionianes, a no ser que sortiguessin, però el de la cafeteria i l'ascensor, jo penso que va estar immediat, perquè cal només...
Estem parlant a finals d'aquest mes de juliol, estem a 21...
El mes de juliol acabarem el que és cafeteria
i jardí.
I jardí, diguéssim, net i polit,
sí, perquè sí, sí, sí,
si han hagut desenronar i posar tants, però això sempre en bruta, no?
Sí.
Quan tinguem això, jo dic, com sempre, i tornem a posar una mica més de grava, que ara no n'hi ha, en fi, coses d'aquestes, no?
Uh-huh.
A l'acabat, diguéssim, no? Això ho tindrem a final d'aquest mes, això, així ens ho hem promès, i l'agost, malauradament, serà un mes en blanc.
Sí.
Al setembre crec que tindrem com a mínim l'ascensor i la cuina, on s'han promès que també. Jo vull creure que serà així.
Hi ha gent que s'ha enfadat.
Bueno, ningú està content sempre. No es fan les coses mai a gust de tothom, no?
Mm.
Tothom té la seva opinió, ja hem sentit comentaris dit diversos. Jo crec que la gran massa social del Prado està contenta i és conscient de que les coses no es poden fer pim-pam-pum, no? Nosaltres estem fent la feina que creiem que hem de fer, amb tota il·lusió del món, per donar un servei al soci. Si no podem arribar a contentar el 100%, doncs esperem contentar el màxim percentatge possible. Sempre un té... Quan fas les coses sempre tens detractors, vull dir, si no fessis res...
Us preocupa això especialment, Francesc, tu personalment, com a president, a la gent de la
Junta... A mi no m'agrada que hi hagi veus...
És evident que mai tothom pot estar content, és el que deies fa uns moments, però us amoïna especialment això?
A mi, home, no m'agrada... A veure, jo faig un anàlisi, no?
Sí.
I miro si aquest empipament que hi ha, que pugui haver-hi en un sector, crec que és petit, si està justificat o no, no? Vull dir, llavors, si està justificat, doncs em preocupa i he de posar mitjans. Si està empipat i jo crec que estic fent el que tinc que fer i com s'ha de fer, doncs ho sento. Si no agrado, doncs ho sento molt, però uh-huh, vull dir, jo no deixaré de fer el que estic fent si crec en ell. Ara, si les veus discordants m'aporten coses que jo veig que, home, doncs mira, no havia pensat en això, o podem fer-ho així, o podem fer-ho així, jo sóc el primer que escolto la veu del soci. Però clar, si la veu del soci, el millor que és mínim, en aquest cas pot ser minoritària, i el que fan és simplement queixar-se, però no m'aporten una alternativa que jo cregui que pot redreçar el que estic fent, doncs jo faig com crec que ho estic fent. De totes maneres, en totes les assemblees, doncs el soci m'ha donat ens ha donat a la Junta Directiva el seu recolzament.
Sí.
Jo crec que, clar, tot es pot fer millor, sempre, tot es pot fer millor. Sempre es pot fer millor, perquè si no seríem...
Com tota la vida, sí,
seríem,
sí,
perfectes, no?
Sí, sí, sí.
Però bueno, nosaltres tenim una planificació feta, tenim un projecte des que vam entrar a la Junta. Crec que l'estem portant en la mesura que jo crec que la majoria de socis n'està contenta, o almenys està satisfeta, no? Contenta és un terme una mica, no? Però almenys creu que les coses s'estan fent com Déu humana. Si segurament hi ha gent que no estarà contenta, no puc agradar a tothom, no podem fer-ho a gust de tothom, però torno a dir el que deia, no? Si la crítica, jo estic obert a parlar amb qualsevol, si la crítica que m'aporten veig que és lògica i té peus i cap, i jo puc millorar amb aquesta crítica constructiva, doncs seré primer en canviar-ho. Però si només és una queixa per queixar-se, doncs, bueno, doncs, uh-huh, doncs suposo que el temps donarà la raó, i quan vegin que això funciona, doncs diran que, bueno, doncs, imaginant que tenia que haver sigut abans, o sigui, sempre estarem igual, no?
Sí, sí.
És un cercle viciós, no?
És evident que les entitats passen per moments més bons, més dolents, no, uh-huh, tan bons, no tan dolents. El Francesc li està tocant una etapa, ara? Creu que complicada?
No, a veure, jo quan vaig entrar, jo ja havia avisat en juntes anteriors, encara eren menors, jo sabia com estava l'entitat, sabia el que en jugava, jo hagués pogut plegar i anar-me'n a casa, quan em va tocar,
clar,
i jo vaig dir, doncs no, doncs jo aposto i em quedo, i els meus companys de Junta van fer la mateixa aposta que jo, i vam dir, quedem-se i arreglem el Prado en la mesura que en puguem fer.
En la mesura del possible, sí.
En aquesta línia hem treballat, jo no vull posar-nos a flors, no crec que no, però bueno, hem fet passos perquè el Prado tiri endavant, vam tenir que tancar un bingo que va ser traumàtic pel fet de tenir-lo que tancar i pel fet de lo que ens va costar tancar-lo econòmicament i tècnicament socialment, perquè trencàvem una cosa de 30 anys i tenint també veus discordants,
sí,
però vam poder fer allò era necessari per poder tirar endavant la segona part del projecte. Vam aconseguir un lloguer jo crec que és molt bo, encara no hem gaudit del lloguer perquè està repetant el segon així i hem d'acabar les obres ells per poder tirar endavant. Quan arribi el moment, que molts diuen que serà no sé quan, jo penso que és més immediat, però el temps posarà la raó a qui la tingui, no?
Sí.
I, bueno, i també hem tingut el tema de la fundació, que és molt il·lusionant. O sigui, hem tingut 4 anys, jo porto 3 anys i mig, 4 anys, 3 anys i mig d'una àmplia activitat, però jo no em queixo, jo sabia com estava el tema, jo sabia el que ens costaria això, i vam apostar per això, i en cap moment pues, ara hem tingut passat per problemes perquè clar, mal de cap si són, vull dir,
sempre
hi són, tu pots tenir una bona actitud i una planificació, perquè les coses
molt bones intencions, són, no? Sí, sí, però
sí, són com són, no? Vull dir, i els factors hi són, no? Vull dir, llavors, clar, no és tan fàcil, eh? De fàcil no ho ha sigut gens, però bueno, jo també m'hi he ficat on sabia que m'hi ficava,
clar. No. La gent s'emprenya per què? Perquè no pot gaudir de l'espai.
La gent s'emprenya per tot. Vull dir, si poses aire condicionat s'emprenyen perquè tenen fred, si el treus només tenen calor. Vull dir que, home, el soci sempre vol el millor per la societat, no? Vull dir, i a vegades un fa pues, el millor que pot, però té mancances, per exemple. Per exemple, no sé, ara se m'acut que nosaltres pues, quan vam fer l'ascensor vam tenir que posar el soci una altra vegada al jardí, els papallons que tenim al jardí, perquè clar, a dalt tenen que fer obres. Pues, clar, pues, la gent no li va agradar, tenir que estar en un saló ja nou, tornar-se a un altre al jardí, però en aquells dies va ser una mica d'aldarull, no?
Sí.
Però bueno, al final van tornar aquí. És una anècdota, no? Vull dir, el soci sempre vol el millor per ell, perquè per algú paga una quota i exigeix pues, que la màxima qualitat, no? Amb el servei, amb tot el que sigui, no? Nosaltres ara estem en una etapa de transició, estem continuant la marxa de la societat a cavall amb unes obres importantíssimes. Clar, quan fas obres, remenes, en brutes, fas runa, tens que fer decisions puntuals que potser tens que fer canvis que no agraden. Vull dir, o sigui, no és un bon caldo de cultiu perquè el soci estigui estable, tranquil i conformat, no? Vull dir, m'ho estan remenant tot, doncs vull dir, hi ha socis que ho entenen i socis que no ho entenen tant, i tot és molt respectable i molt assumible. Nosaltres intentem que aquesta remenamenta sigui el més curta possible perquè puguem d'una altra vegada estar, a deixar el parat d'una altra vegada estabilitzat, millor com ho estava, i bueno, i tirem endavant, no? Vull dir, però clar, lògicament, en aquest trànsit, no? Pues passa això, que vull dir, hi ha gent que està que ho veu i ho entén, i hi ha gent que es queixa, i tothom té la seva dreta a manifestar
sí, la seva raó. Per cert, deixa'm ser una mica punyetero.
Bueno, si no ho ets molt, per això.
S'han produït moltes baixes?
Pues no, sincerament no. No, tenim uns mil... A veure, les baixes que s'han produït ha sigut... ara estem estabilitzats, vull dir, jo vaig entrar amb 1000 i pico de socis i seguim amb 1000 i pico de socis. Vull dir, si s'han donat baixes, home, el percentatge pues, d'haver hagut algun descontent, jo no dic que no. Però jo diria que la majoria ha sigut perquè malauradament ens han deixat,
sí.
O per algun canvi de residència o coses així. Coses comprensibles, vull dir, i també hi ha hagut algun que, pues, que però que sigui, s'han pipat i s'han anat a baixar. Però un descens de la massa social jo no l'he observat. Bueno, tenim els números, vull dir que estem estabilitzats. No ens entra jovent, que això és el gran problema que té, poso que el Prado i altres entitats, el jovent és el reforç, és el relleu natural,
sí.
És difícil donar-li un servei que motivi el jovent.
La sensació tampoc, és que pot tampoc es van envellint les societats, no?
No, és una sensació, és una realitat.
És una realitat.
Llavors, clar, però tampoc pots dir, bueno, pues, que vinguin joves i que va, que facin el que vulguin, no? Vinga, i renovem. Sí,
carta blanca.
Això s'ha dit, no? No. Llavors, jo penso que hem d'haver-hi entremig, no? Vull dir, els joves són el relleu de la societat, no? I tenen que entrar en el Prado i cada vegada més haurien d'assumir llocs de responsabilitat, no? Progressivament, o sigui, amb una part d'experiència que vagi abandonant quan es consolidi aquest jovent, i llavors aquest canvi que sigui...
Si ha de ser un procés natural, vaja, natural. Perquè ja ens
entenem. Ara, llestimem, no sabem, aquesta és la veritat, motivar el jovent perquè comenci aquest procés natural. Estem estancats, no? Vull dir,
val.
I el jovent no entra, n'entra molt poc. Llavors, una de les nostres signatures pendents és començar a trencar ja el procés natural, aquest camí, no?, que comença a venir, no? I en ello estamos, el que passa que, clar, no és tan senzill. Perquè, clar, si no sabem donar-los el que volen, doncs no venen, no? Vull dir, clar, venen puntualment, venen per fer dansa i ballet i se'n van, venen per fer el carnaval i jo me'ls n'hi ha d'allà,
sí.
I hosti, com sí que tenim jovent simpatitzant del Prado, no? Però quan acaben desapareixen, i potser també nosaltres desapareixen, però no sabem captar-los, no? Bueno, també en això estamos, el que passa que, bueno,
costa,
però vull dir, no és que per això no siguin conscients de que tenim una taca, si no sabem ficar joves, és una cintura pendent que, pues, que no la sabem resoldre o que no han resolt encara. Intentem resoldre-la i aquest és una mica la nostra cintura pendent, una de les cintures pendents importants.
Fent el símil d'escoles, si han de posar més els colzes, no? Com es diu? O...
No s'hauria de dir-te el que s'ha de posar, però s'ha de posar alguna cosa perquè vinguin, no? i oferir-los alguna cosa. Jo crec que se'ls ha d'oferir alguna cosa que els sigui atractiu, no? I, bueno, no sé, clar, per oferir-los alguna cosa també tens que tenir una infraestructura que t'ho permeti, no? Vull dir, ara potser no és el moment més adequat, però perquè tampoc hem estat massa tranquils en cap moment, no? Perquè,
vull dir, ha de ser un dels reptes de futur del Prado?
Sí. No, és un repte de present, ja, eh? Jo crec que és de present, ja. Jo, millor, segurament no podré portar-lo a terme, serà una assignatura pendent que m'haurà quedat, perquè m'hi queden uns mesos per acabar, però...
Quan acabeu?
Bueno, els estatuts del Prado diuen que el president pot fer 2 anys de mandat,
sí?
I renovar per 2 anys més, i llavors ha de plegar. I, bueno, ha plegat com a president, no? I jo m'hi queden, doncs, no podré seguir com a president després de març de l'any que ve. És el que hi ha, no? Els estatuts són els que són,
sí.
I són sobirans, no?
D'acord.
Però, bueno, en aquests 3 anys i mig que porto i 9 que en queden mesos, doncs, 8, doncs, vull dir, si no aconsegueixo això, doncs, m'haurà quedat un senyor pendent, perquè això era una cosa que jo la tenia clara i els meus companys de Junta també, però les coses a vegades no són tan fàcils, no? I el concepte que remoure a l'entitat damunt i avall en aquest temps, doncs, vull dir, tampoc ha sigut un camí massa fàcil per poder pensar en això, no? Però, bueno, sempre ho hem tingut present i a veure si en el que queda podem una mica obrir una mica el camí perquè el que vingui després del meu s'ho trobi una mica més el tema aquest del jovent. L'altre pensem que s'ho trobarà millor, perquè aquest del jovent no hem pogut, amb aquí no li hem pogut deixar un bon testament, no?
Molt bé.
Social, no?
D'acord. Doncs amb en Francesc no només hem parlat d'escacs, hem parlat del present.
Aprovechando que l'episodi que passa per Valladolid, no?
Evidentment, del present del Prado, que a hores d'ara té un nom, que són obres i que al futur, doncs,
Obres que se van acabant, eh?
Obres que se van acabant, evidentment que sí. Francesc, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Sort de cara al futur.
Gràcies.
Un bon open per a tota la gent del Prado.
Així ho esperem.
I nosaltres tornem demà a partir de les 12 en una nova edició de La Cel Obert. Demà que els oferirem tota la informació referent, com no, al ple municipal. L'últim, abans no es comencin les vacances, el proper ja serà el mes de setembre. Adéu-siau, fins demà.